Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny de 2026. En nom de tot l'equip, una salutació des de Ràdio Vilafranca. Us acompanyem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Som dimarts 2 de juny, el pronòstic s'està fent bo i el termòmetre va baixant mica a mica, malgrat la intensa xafogor. I nosaltres ens disposem a entomar aquest nou dia, aquest dimarts, amb tots vosaltres. Un dimarts que començarà justament amb la previsió meteorològica per aquests primers dies de la setmana, amb Marc Paredes, que tornarà amb nosaltres divendres per portar-nos la meteo del cap de setmana. Després del temps, talent i més, amb la Montse Balada, de talent femení, i un parell de dones més. Una dona d'avui, que ens acompanyarà a l'estudi, i una dona del passat, que reviu gràcies a Les Dones Parlen. A 2:15, primera cita amb l'actualitat, alt i baix penedesenca, el flash, el primer d'aquest dia. I a 4:45, aproximadament de 10, roda política. Si fa 15 dies teníem alcaldes i fèiem balanç d'aquests 3 anys de mandat, avui els toca als principals grups de l'oposició fer balanç, i de ben segur serà un balanç diferent, crític. Ens acompanyaran Aureli Ruiz, de Junts per Vilafranca, Ton Amat, de Junts per Sant Sadurní, Jordi Catassús, d'Alternativa per Olèrdola, i Marta Ventura, d'Esquerra de Sant Jaume dels Domenys. De 9:45 a les 10 conversarem amb cadascun d'ells i farem una pausa a les 10, i a partir de les 10:06 i fins 10:45 faran tertúlia plegats. A 10:45, l'actualitat ens crida de nou. Al flash informatiu us expliquem què passa aquest dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. A 11:15, ocupació i formació. Avui en aquest espai expliquem què són els plans d'ocupació i posem el focus en els plans d'ocupació que tira endavant l'Ajuntament de Vilafranca. Ho farem amb Sabina Cassà i Mercè Mercet, tècniques del Servei d'Ocupació Vilafranquí. Alfonso Díaz, operari de manteniment d'un pla d'ocupació que està a la zona esportiva de l'Ajuntament de Vilafranca. I la Rosa Cabestany, cap de manteniment de la via pública a Vilafranca. Obrirem la tercera hora, tercer capítol d'aquest dimarts, quan passin uns 6 minuts de les 11, amb el català al carrer, gràcies a la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sònia Moll, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe, hi haurà vocabulari, hi haurà refranys, hi haurà concurs, jugarem amb les propostes que ens faci la Teresa, i hi haurà un llibre de regal. Avui és Les noves aventures d'en Paddington, aquest osset tan entranyable, que és tot un fenomen a la Gran Bretanya i que té pel·lícula, i per tant molts també coneixeu, amb unes il·lustracions originals xulíssimes de Peggy Fornum i traduït per Cesc Castellvillavina. A 11:15, última i tercera cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flash informatiu. Darrere les pantalles, un repàs a les estrenes seriòfiles i televisives d'aquesta setmana, i acabem, com cada dimarts, amb les fake news.
El temps.
La calor ha fluixat, però continua ben viva. Aviam què ens explica el Marc Paredes d'aquests primers dies de la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ja hem arrencat aquest estiu meteorològic. L'astronòmic encara li queden uns quants dies, però ja hem arrencat aquest estiu meteorològic amb un ambient molt càlid, de fet, gens propi per l'època de l'any, i és que la calor es manté, tot i que porto alguna bona notícia, perquè de cara a dimecres i sobretot dijous, dia de Corpus, doncs la temperatura podria baixar un pèl. En qualsevol cas, avui dia novament càlid, arribarem a aquests 30 graus a bona part del Penedès, dia de sol, potser amb alguns núvols prims, res, força decoratius, i de cara doncs, a demà mantindrem aquesta mateixa situació d'estabilitat, però amb aquestes temperatures que al matí doncs, baixaran un pèl. Aquesta serà probablement la bona notícia, i és que refrescarà una miqueta a primera hora, dormirem una miqueta millor, amb aquest domini majoritari del sol, potser amb alguns núvols més gruixuts en punts de la Catalunya central, i a la tarda d'aquesta doncs, vigília de Corpus, que també es mantindrà aquest ambient assolellat, i les màximes que baixaran un pèl. Creiem que no arribarem a aquests 30 graus, però igualment aquesta sensació de xafogor serà força accentuada. A partir de dijous, divendres i aquest cap de setmana, doncs tindrem una mica de tot. Les temperatures sí que baixaran, com deia, entre dimecres i dijous, però de cara dissabte i diumenge tornaran a pujar. Poc durarà aquesta davallada del termòmetre i tornarem a tenir valors doncs, gens propis per l'època de l'any. Potser més núvols i ja veurem si hi ha precipitacions. Creiem que poca cosa, però podríem regar una miqueta el territori de cara al cap de setmana, i això també doncs, podria ajudar que refresqués una miqueta malgrat aquestes altes temperatures. Ho anirem confirmant perquè encara som a la primavera astronòmica i a vegades doncs, els models costa de concretar-los i afinar-los fins a darrera hora, però tot i així, la calor que s'imposarà de cara al cap de setmana. Això és tot, bona setmana.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A Talent i Més sempre tenim tres dones. La nostra anfitriona d'aquestes trobades, la Montse Balada, vicepresidenta de l'Associació Empresarial Talent Femení. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Una convidada que ara desvetllarem i una dona del passat que fem reviure gràcies al bon fer i a la investigació de la Montse Balada. A Les Dones Parlen, una dona del passat que guardem pel final. Montse, avui la nostra convidada és coneguda com la dona atòmica.
Has vist? Has vist? Doncs sí, i aquí la tenim. I de veritat és així. I ella és Maria Muñiz. Hola, Maria.
Hola, què tal?
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Ella ens estava explicant ara amb aquest cafè meravellós que sempre tinc la sort de poder fer amb les nostres convidades.
Hauria de posar un micro, en aquests cafès previs que fas sempre.
Ui, salen moltes coses.
Segur que hi ha més suc aquí en antena.
Tienes toda la razón. Hoy vamos a ayudar un poquito a Maria a hacer visible lo que ella me ha estado explicando en este café, que es uno de los milagros de vivir. Uno de los milagros de vivir, ¿cuál es? Darte cuenta que todo lo que pasa en tu vida son engranajes que se acoplan perfectamente, aunque tú creas que no, que tú creas que son resbalones de la vida, no. Se acoplan perfectamente para conseguir tu yo. Y sé que lo he dicho muy poético, lo he dicho muy,
muy bonito,
literario,
pero
te va a tocar a ti explicar exactamente por qué eres atómica y por qué estos engranajes te han ayudado tanto y van a ayudar tanto a tanta gente.
Ojalá.
¿Verdad, María Muñiz?
Ojalá que sea así. Soy mujer atómica porque, bueno, trabajo desde hace más de 20 años como profesional nuclear en las centrales nucleares de Ascó y de Vandellós. Considero y puedo decirme ya que soy atómica porque gracias a esa fuerza posiblemente atómica y nuclear, no de las centrales, sino el poder interior, he conseguido superar muchísimos procesos de mi vida y llegar a donde estoy ahora y cómo estoy ahora. Y soy atómica porque creo totalmente en el poder de la energía, en el poder interior y en la capacidad de que elevándonos la frecuencia somos capaces de transformarnos. De ahí viene la frase que estoy utilizando y los talleres que estoy utilizando ahora, que es hackéate tu vida, la capacidad que tenemos de hackearnos, tanto física como neurológicamente, para sacar nuestra mejor versión.
Avui parlarem de biohacking,
sí,
de hackejar. La Maria Muñiz també és creadora del mètode Vida. Què és el biohacking? Què vol dir això que deies ara? Hackeja't. Què implica?
Mira, el biohacking està ara molt de moda, però està molt de moda perquè s'estan utilitzant elements externos que ens ajuden a millorar la nostra biologia. Està molt de moda lo de meternos en agua fría, està molt de moda el ponernos les gafes amarillas para el tema de la luz i com esto reacciona y biològicament en nuestro cerebro, la luz roja para inducirnos para poder descansar y dormir, pero si te das cuenta, todos son elementos externos que lo que hacen es ayudarnos en nuestra biología. Yo voy un pasito más allá porque es lo que he experimentado en mí. Todo esto está muy bien, todo esto yo lo practico.
¿Tú compras?
También lo compro. Y tanto, y las máscaras estas de luz roja que se están poniendo para ponernos una piel preciosa, también. Todo esto también. Pero es verdad que tenemos que ir un poquito más allá. Biológicamente, tenemos que ir, perdonar por la voz, pero llevo un mes de no parar y voy recuperando la voz y la voy perdiendo. Pero tenemos que ir un poquito más allá porque todo esto son factores externos, pero si nuestra interior, nuestra célula, por eso soy atómica, porque me voy a las nanopartículas, si nuestra célula no está sana y no está bien, por mucho que le pongamos de fuera, no va a conseguir reaccionar. Te pongo un ejemplo muy claro. Tenemos un coche, un vehículo. Si el motor no funciona, ya podemos ir a, no voy a decir marcas, a las premium, gasolinas más premium, la más cara. Le metemos la gasolina más cara. Que el motor, si no está limpio, si no está sano, no va a funcionar. Entonces, tenemos que ir a mejorarnos internamente para que esas células y conseguir esa longevidad que está demostrada que podemos alcanzar, para que estén sanas, para que puedan recibir todo el resto de factores externos. Incluso la nutrición celular, incluso la activación, la nutrigenómica, que transforma nuestros genes y somos capaces de adaptarlos para conseguir. Entonces, esa es la parte biológica para mí. Y la siguiente es que voy a un pasito más para allá, que es lo que he experimentado también en mí y lo que la neurociencia me ha enseñado. Y es que somos capaces de transformar nuestro cerebro, tanto físicamente, las conexiones neuronales, como internamente a nivel nuestros pensamientos que generan nuestra emoción y que generan esa química en nuestro cuerpo. Entonces, para mí, uno sin el otro no pueden estar. Podemos estar físicamente maravillosas, perfectas, súper bien, que si lo que yo llamo la loca de la casa no funciona y está pam, 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 la radio, que siempre está encendida.
Aquella babueta interior, que esta es la loca de la casa.
Eso es, como esté y la te esté hackeando a ti, te vas a ir para abajo. Y viceversa, tú puedes estar meditando, nos podemos ir a Bali, a un templo a meditar, fenomenal, que si comemos muy mal, no nos cuidamos, ¿no? Biológicamente nuestro cuerpo lo va a pagar. Entonces tiene que haber para mí un equilibrio en ambas partes. Y consiguiendo ese equilibrio en ambas partes, ahí es donde para mí podemos llegar a buscar tu propósito, tu meta, tú, y entonces tendrás toda la fuerza, tu mejor versión, lo que llamo el 2.0, para llegar a alcanzarlo.
La mente sana incorpore sano.
Eso es.
El que sorprèn, Maria, és com una professional nuclear, una científica, acaba parlant de transformació humana.
Claro, al final es un proceso también personal. Por eso te decía, atómica, tanto en mi experiencia a nivel laboral como en mi experiencia personal. Yo vengo de un proceso de vida en el cual, le comentaba en este café anterior a ahora, en el cual he estado viviendo, podría decir, casi 40 años la vida que otros han querido que yo viviera. Y eso me ha costado mucho. Primero, darme cuenta y después poder tener las herramientas para poder ir trabajando en sacar esta mejor versión de mí. Entonces, generalmente, todo cambio radical en alguien, incluso en la salud, que hemos hablado, que es que la parte biológica es tan fácil, ¿no? Cuando alguien tiene un ataque al corazón o tiene un tal y de repente le dicen, es que tiene usted que cuidarse porque las venas las tiene obstruidas. Ah, sí, entonces me pongo ahora a dieta, ¿no? Tienes que tener como un susto, un que te digo yo, un caponazo que te dan, que te tumban al suelo
para reaccionar.
Entonces, en el tema sobre todo mental, que es más peligroso, muchas veces la gente cae y ya no tiene fuerza para levantarse. O, desgraciadamente, se hinchan a medicación, que cuando hay que tomarla se debe de tomar. Yo soy la primerísima que si uno necesita medicación y apoyo externo debes de hacerlo, pero luego necesitas tener las herramientas para poder salir de ahí. Y bueno, pues me siento muy bendecida. Le decía a Monse, había algo dentro de mí, siempre por suerte esa chispita la tenía dentro, que me decía que todo esto no podía ser solo eso, ¿vale? Y hay un algo que en mis talleres digo, yo solo tengo ahora mismo miedo a una cosa, a tener 120 años, porque yo voy a durar mínimo 120 años y dando mucha guerra, yo no me voy ni a jubilar, a que sea el último día de nuestra vida, que sepas que mañana esto se acaba, te dicen mañana esto se acaba, y mirar para atrás y decir, ¿qué ha sido de mi vida? Nadie te garantiza que vamos a volver. Sabemos que venimos, salimos, sabemos que nos vamos, pero nadie te garantiza si vamos a repetir, ¿no? Si nos van a dar otra oportunidad a jugar. Yo no me quiero ir de aquí sin sentirme diciendo, wow, qué chulada de vida.
La Maria Muñiz és coach, speaker, mentora, creadora, com dèiem, del mètode Vida, amb el qual ajuda a hackejar, com es deia fa uns instants. Presenta'ns el mètode Vida, en què consisteix, com actua.
Pues mira, cuando me has preguntado nuclear, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Y le decía a Montse, yo vengo de la parte científica, matemática, absoluta. De hecho, en la central nuclear estoy, lo que yo hago es, diríamos, ingeniería financiera, porque yo me dedico a optimizar números. El tema es que de la parte científica yo me llevo muy mucho que para todo hay un método. O sea, tú puedes plantearte un objetivo en la vida, tú puedes plantearte un deseo, puedes plantearte un... Pero si no tienes un cómo lo hago, no funciona. Y muchas veces nos ponemos retos, nos ponemos metas y decimos lo voy a hacer y empiezo mañana ya. Pero si no hay una metodología en el día a día que te lleve a poder llegar a esos objetivos, no funciona. Y entonces digo, vale, pues creemos un método. ¿Cuál es el método Vida? Método Vida es un método que es estándar para todo el mundo, pero que luego adapto ad hoc a cada una de las personas. Porque Silvia es diferente a Monse, porque Monse es diferente a María, porque tu biología, porque tus experiencias de vida son diferentes. La V es de vitalidad, la I es de inteligencia emocional, la D es de desarrollo personal, de sacar tu mejor versión por dentro, y la A es la actitud masiva imparable.
Actitud masiva imparable.
Porque si no tienes una actitud para tomar acción, no va a funcionar. Nos vamos a quedar todo en lo etéreo.
Hi ha moltes persones, oients, que ara poden estar escoltant, que diuen, jo em trobo en aquesta tessitura, m'agradaria fer alguna cosa, però l'esgotament o la desconnexió o el no saber per on començar fa que no avancin. Què els diries?
Que realmente si han conseguido darse cuenta que yo quiero hacer un cambio, yo siento que no quiero estar ahí, tienen que buscar la fórmula. Y la hay. Para eso hay especialistas, para eso estamos mucha gente que hemos vivido eso mismo que han vivido ellos y que yo siento que es mi propósito, mi meta. O sea, yo estoy aquí para poner al servicio todo lo que he vivido y todo lo mal que lo he pasado y todo lo ahí abajito que he estado y ahora estoy donde estoy. Yo creo que mi deber es ponerlo al servicio de toda la gente. De hecho, es lo que hago en mis talleres. Cuando soy speaker, me encanta hacer conferencias, talleres, en las cuales explico todo esto y solamente con que haya una persona que diga, ostras, sí, ¿qué estoy haciendo? La vida me lleva y yo no estoy viviendo la vida. Mi tío de Suiza siempre decía, tú ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? La vida está pasando, ¿vale? Debemos de vivirla. Yo ahora estoy con un hack stack últimamente, he cumplido los 50 el día 9 de mayo. Considero que estoy en mi mejor versión en estos momentos. Creo que es un momento muy importante, pues, para la mujer sobre todo también, porque hacemos una transición, ¿no?, de hormonal y demás y tal. Pero creo que tenemos una experiencia de vida muy bonita que podemos recoger y elevarla todavía más, ¿no? Pues yo desde este 9 de mayo estoy con el hack stack en mi vida de celebra la vida.
Estem en un espai on reivindiquem les dones, el seu talent. Parlem una mica d'empoderament femení. Creus que és un bon moment, que les dones tenen més força per fer aquest procés, aquest canvi, són més conscients quan hi ha mancances?
Mira, yo creo que estamos en una generación en la cual hemos vivido todas las diferencias, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelita, que mi abuelita lo que hacía era... vivía solo para... muy enamorada de mi abuelo, pero era de las atípicas abuelas que por la mañana se levanta y lo primero que hacía antes de ir al baño era prepararle la ropa a mi abuelo, hasta las calcetines. Mi abuelo iba siempre de corbata, tal. Entonces, y recuerdo empezar a desayunar y me decía, ¿qué quieres para comer? Y yo decía, abuelita, estoy desayunando, no puedo pensar en qué voy a comer, ¿no? Pero son esas mujeres que han vivido solo para el servicio de la familia. Luego yo he tenido la suerte que mi mamá llegó a estudiar, con lo cual entró en una generación en la cual encontró en que la mujer tenía un sentido más allá que no el de la familia y el del servicio, pero fue maestra, con lo cual también no dejaba de tener un propósito muy de servicio. Pero sí que ya era la mujer económicamente independiente, que traía su dinero, que... Venimos nuestra generación en la cual ya directamente todos íbamos a estudiar. Era obvio, ¿no? Ya no había la alternativa de... Y el tema de íbamos a estudiar y teníamos que tener una carrera y ser liberales, ¿no? Pero hay algo que sí que es verdad que escuché a mi madre decir de niña, y tiene toda la razón. Igual las mujeres nos hemos pasado un poco de roscas. Porque tampoco era lo de mi madre, pero nos hemos pasado a beber, a fumar, a trabajar, a llevar hijos, y hemos querido abarcar un todo que no llegamos a ello. Entonces, yo creo que estamos en un punto de una transición muy importante en la cual tenemos que volver a buscar nuestra esencia, nuestro propósito, siendo líderes de nuestra vida. Para mí una mujer empresaria es una mujer líder, pero tiene que ser líder internamente también de su vida.
I les dones parlen, les dones del passat, a través de la Montse Balada.
Aquesta temporada, a l'Espai les dones parlen, parlem de pirates. De dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. A una època en què el món pertanyia als homes i la mar era territori d'uns pocs escollits, Mary Read va irrompre com una tempesta. Nascuda a Anglaterra cap al 1685, va créixer disfressada de noi per ajudar la seva mare a sobreviure. Però aquell engany esdevindria la seva llibertat. Com a home, va combatre com a soldat i es va embarcar en vaixells de guerra, fins que un dia el destí la va fer creuar amb la pirateria. Capturada per un vaixell pirata al Carib, Mary no només s'hi va unir, i va destacar. Al costat de l'infame pirata Calico Jack i la intrèpida Anne Bonny, Mary va sembrar el pànic als mars del Carib. Va participar en assalts temeraris a vaixells comercials, combatent sense por, sovint disfressada d'home, però també com a dona, quan volia deixar clar qui era. Diuen que en una ocasió, enmig d'un abordatge, va desafiar un company covard a duel, només per demostrar que el valor no té gènere. Quan el seu vaixell va ser capturat el 1720, la majoria dels homes es van amagar sota coberta. Mary i Anne, en canvi, van lluitar fins l'últim moment, espasa en mà. Capturades i condemnades a mort, van evitar la forca declarant-se embarassades. Mary va morir poc després a la presó, però la seva llegenda va creuar els segles. Mary Read no va ser només una pirata, va ser una heroïna inesperada, una dona que es va guanyar la llibertat lluitant i que encara avui desafia les nostres idees sobre el coratge i la identitat. Mary Read, les dones parlen.
Montse Balada i Maria Muñiz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Ha estat molt intens, molt, molt interessant.
Convertir-nos en atòmiques, eh?
Això farem. Gràcies, Maria. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro.
L'Ajuntament de Santa Oliva i diversos veïns a títol personal presentaran al·legacions al projecte presentat a la Generalitat per la societat Nexun SP3 per fer un parc fotovoltaic de 8 hectàrees i 8.000 panells solars al municipi. Tant el consistori com els veïns consideren que l'emplaçament triat per fer aquest parc en uns terrenys situats a mig camí entre el nucli antic i el nucli de les Pedreres no és el més adequat per l'elevat impacte en l'entorn i el paisatge. Un grup de veïnes del municipi s'ha començat a mobilitzar perquè es presentin al·legacions al projecte, que es troba en exposició pública fins al 23 de juny. Després d'anys d'inactivitat, s'ha constituït oficialment la nova Associació de Famílies d'Alumnes del Centre de l'Escola Pau Boada. Segons un comunicat de la nova AFA, aquesta reactivació neix de la mà d'una junta completament renovada, caracteritzada per la seva diversitat i, sobretot, per una gran dosi d'il·lusió i compromís amb el futur dels infants de l'escola. L'objectiu principal d'aquesta nova etapa és tornar a omplir l'escola de vida més enllà de l'horari lectiu. Per aconseguir-ho, la primera línia d'actuació serà la recuperació de les activitats extraescolars, un servei clau per la conciliació familiar i el desenvolupament dels alumnes, que feia temps que no es podia oferir des de l'associació. La piscina municipal dels Monjos obrirà novament les seves portes el proper dilluns 8 de juny. L'equipament oferirà un any més, servei de bany recreatiu, abonaments de temporada, cursos de natació i sessions d'aquatònic per totes les edats. Des del 8 al 19 de juny, l'horari serà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre i dissabtes i diumenges d'11 del matí a 8 del vespre. A partir del 20 de juny i fins al 31 d'agost, l'horari passarà a ser de dilluns a diumenges d'11 del matí a 8 del vespre, tots els dies, llevat del 20 de juliol, en què la instal·lació estarà tancada. Les festes dels barris de Sant Sadurní i d'Anoia donaran el tret de sortida del 4 al 10 de juny, amb una setmana plena d'activitats populars, cultura i festa als diferents barris del municipi. El programa començarà oficialment dijous 4 de juny al barri Ajuntament, amb la tradicional tronada d'inici, sardanes amb la cobla a la principal del Cava, castell de foc i música en viu, amb coca i cava per tothom. Durant els dies següents, els barris de Sant Antoni, Montserrat, Església, Diputació, Cavallers i Raval prendran el relleu amb propostes per tots els públics. Rengles tradicionals, concerts, correfocs, espectacles infantils, sopars populars, activitats familiars i sessions musicals fins la matinada. Les festes també mantindran viu el vessant més tradicional, amb les catifes de Corpus al barri Església, les sardanes i la participació d'entitats locals, consolidant una de les celebracions més emblemàtiques del calendari sadurninenc.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest dimarts toca secció de Roda Política al Penedès en xarxa, l'espai que compta amb la presència de polítics de quilòmetre zero de casa. Fa 15 dies recollíem el balanç d'alcaldes, just a un any de les properes eleccions municipals, i ara estirem aquest fil de les valoracions, però de ben segur que seran d'un contingut molt diferent. Perquè avui volem que els principals grups de l'oposició ens ofereixin les seves opinions sobre l'actuació dels seus ajuntaments en aquests 3 anys que portem de mandat. Volem saber què troben a faltar, què han proposat i si s'han recollit o bé han promogut però no han rebut la receptivitat desitjada per part del govern del seu municipi, les propostes, les seves idees. Comencem a Ràdio Vilafranca amb el cap de l'oposició, el líder de Junts per Vilafranca, Aureli Ruiz. Molt bon dia.
Bon dia.
Començo directe. Quina nota posaria aquests 3 anys de govern de Francisco Romero?
Bueno, a veure, de l'oposició hauríem de dir sempre un 0 al govern, no? Però, a veure, no és veritat, perquè els zeros és aquell que dius és que no entra ni per la porta, llavors, per tant, no pot ser. És veritat que també hi ha una cosa que jo sempre dic. Tots els governs, siguin del color que siguin, inclús aquí a Madrid, a tot arreu, fan coses. No es pot dir que no fan res, perquè això, a vegades hi ha oposicions destructives que comencen a dir és que el govern no fa res, el govern no treballa, el govern no funciona o no en sap. I això no és veritat. És veritat que tots els governs sempre fan alguna cosa. El que passa que a vegades, jo que vinc del món de la gestió, diguéssim, clar, ho encaro molt cap a dir, escolta'm, els recursos municipals, és a dir, els impostos de la gent, s'utilitzen de la millor forma possible? I llavors aquí jo és quan suspenc el govern, no? El suspenc i segurament li hauria de posar una nota relativament baixa, entre un 2, un 3, un 4, com a molt.
Carai.
Però depenent de l'àmbit on ens toquem. Ho dic perquè, clar, quan tu veus que hi ha un alcalde que fa 3 anys que està al govern municipal i 3 anys porta dèficit a l'Ajuntament, doncs home, jo que sóc de números i a mi m'agraden que els comptes surtin, doncs a mi això fa que suspengui. És més, jo havia dit fa un any, quan vam presentar els comptes, fa un any i ara fa 2 mesos, que és aquests comptes que vam presentant, doncs que jo deia que si nosaltres fóssim una empresa i el director general, que és l'alcalde, pues segurament ja l'hauríem cessat. Passa que, clar, aquí no és una empresa i no funciona d'aquesta manera.
Quin considera que és el seu paper com a principal grup de l'oposició?
Bé, nosaltres a Vilafranca, com que és un municipi gran, és un municipi que, penseu que gestiona uns 40 serveis municipals, vol dir 40 equips de persones amb el seu responsable i funciona d'una manera bastant autònoma aquests serveis, nosaltres el que ens pertoca és vigilar-los, o sigui, fiscalitzar-los, controlar que allò que més o menys s'hauria de fer o pensem que s'hauria de fer es porti a terme, i com deia, se'n fan bastantes de coses, però a nosaltres ens agrada fiscalitzar-lo i posar doncs èmfasi en allò que creiem que no funciona. És a dir, allò mirar allò que creiem, més que res perquè no s'adormin. No s'adormin no només els polítics, sinó a vegades els tècnics, perquè els tècnics estan dirigits per polítics i fa que els tècnics tinguin una inèrcia doncs una mica de prendre comoditat. A Vilafranca tenim la sort que la gran majoria de tècnics són molt professionals, però és veritat que a vegades necessiten un lideratge que en aquest cas a Vilafranca he de dir que és bastant justet aquest lideratge. És un lideratge molt tou, molt suau, és allò que ja van fent, els tècnics en saben molt, sí, està molt bé aquest discurs, però la veritat és que darrere hi ha d'haver algú que impulsi i políticament aquí doncs no acaba de funcionar.
I això ho diu Aureli Ruiz, que ha estat a l'altra banda, que ha estat al govern.
Sí, aquest és una de les diferències. Jo sempre moltes vegades dic que hi ha dos tipus d'oposició. Aquella oposició que arriba de nou, que no coneix l'Ajuntament, que una mica s'hi posa i doncs no guanya les eleccions, però té un projecte i està darrere apretant. I després hi ha l'altra oposició, que és aquell que ha estat al govern, com jo, 14 anys, que llavors de repent passes a l'oposició per circumstàncies concretes i clar, ho relativitzes tot una mica, perquè tu ja saps com funcionen les coses. Llavors no cal començar de zero, ja saps una mica com va. I aquesta oposició que fas ara és més concreta, és més directa, és més allò de dir, escolta, no cal que anem a entrar en temes amplis, sinó anem al detall, no? Perquè ja saps una mica tot plegat. I això, que aquesta experiència moltes vegades és bo, i t'he de dir que alguna vegada penso que inclús potser no és tan bo perquè fa que potser entres massa en el detall.
Les aportacions, les propostes de Junts al llarg d'aquests 3 anys, en quina mesura han estat recollides pel govern, s'han dut a
bé,
la pràctica?
Com que tenim un govern que està en minoria, no? Ja saps que quan hi ha governs que són majories, pues és allò que passen el rodet, que es diu moltes vegades, no? Passen per sobre i és igual el que digui l'oposició. Quan està en minoria, està obligat doncs, a escoltar els grups municipals i també a prendre acords. S'ha de dir que el Partit Socialista ha prioritzat els acords, que jo dic quatripartits, perquè els prenem tots els grups, menys amb nosaltres, no? Tant amb la CUP, com amb Esquerra, com amb els comuns. Bueno, els comuns sembla que ja siguin del govern, perquè és que voten sempre que tot que sí. Però tant amb Esquerra com els comuns va fent aquesta geometria variable, no? Per anar tirant endavant els temes. Amb nosaltres s'ha de dir que tot el que presentem, jo diria que, mira, ahir ho miràvem, fèiem una mica de balanç, nosaltres hem presentat 40 propostes al ple de l'Ajuntament. De les 40 propostes s'han aprovat 38, amb la qual pensem que nosaltres fem aportacions que la gent doncs, les valora positivament. Per tant, si s'han aprovat, vol dir que hi ha hagut una majoria àmplia del govern. I s'ha de dir que el Partit Socialista, pràcticament, d'aquestes 38 les ha votat totes a favor. N'hi ha alguna que s'ha abstingut, perquè no ho ha vist clar, Concretament n'hi ha una que, bueno, si vols la comentarem en algun moment, però que té a veure amb els centres educatius, que diu que ara que està de moda tot el tema de l'educació, ja bé, jo sempre hem pensat el mateix, veiem que l'educació no és una prioritat, perquè s'excusen a vegades amb que són temes que això és de la Generalitat i no és de l'Ajuntament.
No són competència municipal, no?
Clar, però nosaltres creiem que l'Ajuntament sí que pot fer coses i nosaltres ho hem demostrat. Penseu que dels serveis municipals, l'educació s'emporta pràcticament 6 milions d'euros del pressupost municipal. Doncs sort que no és competència nostra, no? Si nosaltres hi posem tants diners. Pues, clar, nosaltres quan fem aportacions en aquests temes, a vegades se'ns tilla de que, bueno, que no, això no ens toca i és igual, i vosaltres... I a més es diu molt una cosa, que és que quan nosaltres governàveu, quan vosaltres governàveu, no ho fèieu, no? I això és un discurs que creiem que ara ja no toca perquè ja han passat 3 anys.
Gràcies, Aureli Ruiz. Seguirem conversant d'aquí una estoneta. Afegim ara una altra opinió d'un altre grup municipal que està també a l'oposició al seu ajuntament. Parlem de Sant Sadurní, a la ràdio sadurninenca ens hi espera el Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres ens trobem avui amb Ton Amata, que és el portaveu de Junts per Sant Sadurní, podríem dir que és el principal partit de l'oposició, el que té més regidors dins l'Ajuntament i que no està a l'equip de govern. I avui en aquesta roda política, Ton, estem entrevistant la principal oposició dels ajuntaments que estem entrevistant. En el cas de Sant Sadurní, ja hem passat aquest equador de mandat, estem ja a punt d'aquestes eleccions municipals, que són l'any que ve, una valoració d'aquesta tasca que esteu fent com a partit, fiscalitzant en aquest cas l'actuació de l'equip de govern.
Bé, fem una valoració d'aquests 3 anys. Com dius, ja només queda un any per les eleccions i, malauradament, el que preveiem es va complint, no? Preveiem que Sant Sadurní s'aturaria, que hi hauria un govern que no acabaria de tirar tots els projectes que hi havia pendents endavant amb la rapidesa i com s'havia de tirar. I nosaltres hem intentat fiscalitzar amb els punts principals amb aquest govern. Bàsicament, doncs, amb temes, quan hem negociat doncs, temes d'ordenances i temes d'alguna petita aportació d'inversions, la poca que ens han deixat fer, perquè el que sí que vull remarcar és que és un govern que es va definir de mà estesa, però la mà estesa no l'han vista per enlloc. I, a més, un govern sense... parlaven molt d'un pla de mandat, del PAM, del famós PAM. Aquest PAM està allà, que es van fent cosetes en petit, però el que són les coses essencials per Sant Sadurní, per tirar endavant, segueixen quedant al calaix. I una de les coses que sí que hem criticat amb aquest govern és que les prioritats de les inversions que han establert no són les que Sant Sadurní necessita en aquests moments. A més, ja vam dir que jo quan vaig presentar fa 7 anys, vam dir que nosaltres presentàvem un programa molt ambiciós, però Sant Sadurní necessitava una mica un pla de xoc amb certes coses. Una era amb el tema esportiu, amb el tema del camp de futbol, i l'altra era amb el tema del teatre, el famós teatre. Clar, portem 3 anys d'aquesta legislatura amb un pla especial aprovat a l'Ateneu, amb un projecte que el centre té mig fet, mig embastat, però la realitat és que a dia d'avui encara no hi ha cap acord en cap de les dues entitats per tirar tot això endavant, no? I aquesta paràlisi, això és un exemple de la paràlisi en moltes coses, i podríem entrar en moltes coses, com per exemple jo diria que la maquinària de la casa és quan està pitjor. O sigui, hi ha un rum-rum dins de la casa de tot el personal. Hi ha una apatia perquè el govern aquest no s'ha pogut motivar ni il·lusionar a tota l'empresa, per dir-ho de manera, a tot l'Ajuntament, i el que es veu és que hi ha una deixadesa de funcions per part del govern a l'hora de reformar aquesta estructura, que nosaltres vam dir també quan vam entrar que era bàsic reestructurar aquest personal de l'Ajuntament, aquesta estructura organitzativa, per fer un Ajuntament del segle XXI. A hores d'ara tenim un Ajuntament del segle XX i li volem donar peces de modernitat un nou gestor d'expedients, però la realitat és que tota l'estructura no està preparada per afrontar els reptes que Sant Sadurní necessita.
Un punt que ha comentat és que, segons vostè, se li ha donat prioritat a altres inversions que potser no són tan rellevants. Quines serien, segons la seva opinió?
A veure, l'altre dia fèiem així una mica números ràpids, porten 1,5 milions d'inversions, a part d'aquestes del camp de futbol, que pugui venir dels projectes, però, per exemple, els 250.000 de les rotondes amb els famosos topos aquests que hem vist per tota la les xarxes. Ara veurem 250.000 d'unes grades a la Fasina, un edifici emblemàtic de Sant Sadurní, que els edificis, quan hi ha patrimoni, també s'ha de mirar molt bé el que es posa dintre, també. Al final, unes grades a dintre, doncs, aquest conjunt patrimonial també es pot veure afectat. Però aquests 250.000, com he dit diverses vegades, això ja teníem els projectes de l'Ateneu i el centre pagats, per dir, també ja podíem haver començat a treballar cap aquí. 300.000 euros per un caminet que va cap a Can Batista. Aviam, totes aquestes inversions entenem que són prioritàries. Per nosaltres haguéssim encarat, evidentment, d'acabar les obres del camp de futbol i de tirar diversos projectes endavant, però sobretot el tema del teatre era bàsic. I quan parlàvem d'un pla de voreres, era un pla de voreres amb criteri, no de fer bunyols. O sigui, al final, Sant Sadurní, durant 40 anys, no s'ha fet massa cosa en manteniment, moltes obres ja tenen 40 anys, el desgast és evident, de carrers que es van fer doncs, a principis de la democràcia o d'altres que s'han anat millorant. Llavors, això convé tenir un pla de xoc, però un pla de xoc definit, estructurat, ara que era aquest carrer, ara faré aquest. L'altre, sabem que no es pot fer tot de cop, però que no podem fer és... anar per una vorera, anant-se pagant i arribar a una rotonda que està perfecta. Llavors, això no té ni lligam urbanístic, no li veiem, almenys, com que tampoc expliquen gaire les coses. Jo m'he queixat a vegades que no ens expliquen les coses nosaltres, però no tant amb nosaltres. Jo crec que la ciutadania és la que mereix les explicacions, aquest pla de voreres. Comencem aquí, què farem? Dos bolets més d'aquests o realment farem el carrer Barcelona, el lligarem o no el lligarem? Farem la parada del bus o no farem la parada del bus? Llavors, com que les oposicions ja sabem com que són difícils, el camí intentat doncs, que aquestes coses que aquí no s'acabaven desencallar també a través del Parlament, aprofitar una mica la veu del Parlament amb la parada de bus, que aquesta finalment es va aprovar, però el tema del teatre de l'Ateneu i el centre, doncs es va... Tot el tripartit que tenim a l'Ajuntament doncs hi va votar en contra, quan l'única nostra finalitat és que aquests projectes, sigui d'aquí o sigui de fora, on te puguem incidir, doncs que es desencallin els finançaments i puguin tirar aquests projectes endavant. A vegades l'oposició... A mi no m'agrada dir que tot està mal fet i tot això, no sóc d'aquests, i la veritat, però, és que ens ho estan posant difícil de felicitar per alguna cosa. Quan vaig a les inversions, dic, mira, l'única del pàrquing del cementiri, aquella, doncs és una que ja fa anys, que és una part per urbanitzar Sant Sadurní, dic, mira, aquesta te la compro, però la resta eren operacions que o bé es podien fer d'una altra manera o no eren prioritàries. I davant de la mancança i de la situació doncs, urbanística dels carrers o de manca d'equipaments, enteníem que la política aquesta no és l'encertada per Sant Sadurní.
Ton, ens queden 30 segons. Hem conegut aquestes setmanes que Pere Bernet, per part d'Esquerra, es torna a presentar llistes. Ara Pedro Campos, membres de l'equip de govern, Sant Sadurní en Comú encara ho ha de decidir, no ho ha fet oficial, però ja que estem i aprofitem que el tenim aquí present, vostè continuarà, serà el cap de llistes, s'ha de votar. Quina és la seva situació?
Tot això com té els seus processos i ara estem en procés d'abans de les vacances, acabarem tot aquest procés, les valoracions pertinents dins dels membres de Junts per Sant Sadurní, i el que intentarem és fer el projecte millor, com hem intentat fer les dues anteriors legislatures, amb un bon equip, i veurem qui encapçala finalment aquest equip.
Doncs, Ton Amat, portaveu de Junts per Sant Sadurní, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta ronda política.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
De Sant Sadurní marxem fins a Olèrdola, allà s'hi troba el nostre company Raimon de Cara. Raimon, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya en Jordi Catassús, el portaveu del grup municipal d'Alternativa per Olèrdola. Jordi Catassús, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Alternativa per Olèrdola és l'únic dels quatre grups en presència al consistori a l'Ajuntament d'Olèrdola que no governa, però a vostè no li agrada la paraula oposició. Moltes vegades s'hi ha referit com la mal anomenada oposició.
Sempre ho he dit i sempre ho diré, la mal anomenada oposició, perquè al final... Que no estiguis a govern no vol dir que estiguis i que et diguin oposició no vol dir que tu estiguis en contra de tot allò que fa el govern. Escoltàvem ara les paraules fa una estona de l'Aureli Ruiz a Vilafranca, en què deia coses se'n fan, evidentment. El que passa, potser no comparteixes el fons, no comparteixes les maneres o els procediments, però coses se'n fan, és evident, perquè si no estaríem en una paràlisi que el municipi no funcionaria de cap manera.
Quin balanç fa de l'actuació del govern municipal en aquests tres primers anys del mandat?
Jo em faig una valoració molt justa. Molt justa perquè al final no hem vist cap O sigui, ha sigut portem 3 anys en què no hi ha un projecte definit, a la nostra manera d'entendre, només s'estan fent anunciant, perquè ni fent, s'estan anunciant grans projectes a cop de talonari de grans obres, però una gestió on hi hagi contingut polític no se'n veu, no se n'ha vist en aquests 3 anys que portem de mandat. I la prova, per exemple, és que mentre jo parlaré dels meus 4 anys en què vaig estar a govern, on l'oposició reclamava una sèrie de canvis, tota aquella oposició que hi havia llavors és la que ara governa, i de tots aquells canvis que demanaven o que proposaven, no han implantat ni un de canvi, ni un, absolutament ni un. Llavors, on està l'ètica? I on està la, per mi és on està l'ètica i la coherència a l'hora de governar i d'aplicar tot allò que tu sempre has anat venent, i un cop arribes al poder, per dir-ho així i d'aquesta manera, per què no s'apliquen aquells canvis que sempre s'havien aplicat? Per mi és el gran fet diferenciador.
En aquests darrers mesos, des d'Alternativa, s'ha estat especialment crític a l'hora de valorar de quina manera s'atorgaven subvencions que han arribat a Olèrdola, especialment les provinents de la Diputació.
Bé, sabem que és sabut per tots que Olèrdola ha rebut una pluja de milions molt considerable, amb gairebé comparable al famós Pla Marshall, però és que la veritat que tampoc ens estan servint massa de què, perquè tenim unes obres de la coberta de la pista de Moja que havien de durar 5 mesos, portem més de 2 anys amb aquestes obres que no estan finalitzades encara, estem davant d'un possible litigi amb l'empresa perquè no s'han finalitzat les obres. Es van rebre molts diners també per arranjar la zona esportiva de l'urbanització de Dalmar, que no s'ha gastat tota la subvenció rebuda, i ara ens denuncien que tot allò que no es va gastar ens arriba una altra subvenció per complementar-ho, i remarcant que aquesta subvenció havia d'estar executada el 31 de desembre de l'any passat. Bé, i així anem rebent subvencions que, per la dimensió que té el nostre ajuntament, doncs no estem preparats per assumir la feina que suposen aquestes subvencions, perquè a nivell tècnic doncs suposa gestionar uns projectes molt complexos que, si ho barregem amb la gestió diària del dia a dia, doncs fa que aquests equips estiguin més que saturats i s'obliden determinats aspectes per prioritzar-ne d'altres que ja dic, al final acaben sent només grans anuncis que acaben estrellats.
Acabarem a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyó, bon dia.
Molt bon dia. I aquí ens acompanya la Marta Ventura. Ella és la líder de l'oposició aquí a Sant Jaume dels Domenys. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
M'ha agradat molt la pregunta que li feia la Sílvia a l'Aureli, i és: quina puntuació li posaries tu a l'equip de govern d'aquí de Sant Jaume?
Doncs mira, jo, al contrari del que deia l'Aureli, crec que sí que hi ha governs, i potser som l'excepció que trenca la norma, no ho sé, però sí que hi ha governs que els hem de puntuar molt malament, i jo et diria que inclús aniria més enllà i li posaria un negatiu, si pogués anar enrere, sí. Sí, perquè el company d'Olèrdola parlava de paràlisis, no? Quan no es fa res entrem en paràlisis, i que això pues no és habitual. Nosaltres realment el que estem més tristos perquè a Sant Jaume els Domenys realment estem en paràlisis. I els 3 anys de govern que portem no només no hem avançat, sinó que hem retrocedit en el temps. Per tant, tenim molts serveis al municipi que han retrocedit. Per tant, estem pitjor que fa 3 anys i hem perdut moltíssimes oportunitats.
Com quines?
Doncs mira, per exemple, quan nosaltres estàvem a govern vam aconseguir una subvenció molt important de més de 200.000 euros per comprar un antic gimnàs per crear el casal del jubilat. Aquest edifici es va comprar, forma part de l'inventari públic de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, per tant està integrat ja i disponible, i no han tingut el coratge de poder-lo obrir a promoció econòmica. Han deixat de fer cap actuació per ajudar i promoure el comerç de proximitat. La comunitat energètica que s'estava creant, al final no els han donat suport i s'han hagut d'espavilar i buscar sinergies amb entitats privades. La Comissió de Seguiment de l'Aigua, que s'ha de fer cada 3 mesos, fa 2 anys que no es convoca. És que te'n podria dir tantes. Nosaltres vam aconseguir implementar unes activitats per la gent gran de jornada completa. Teníem una persona 8 hores al dia oferint diferents activitats per la gent gran, perquè diem gent gran, no? Però els jubilats i jubilades d'avui és gent jove, realment, sí. I amb una vitalitat increïble. Llavors, el que vam aconseguir és oferir 8 hores al dia d'activitat de diferents nivells, no? I de diferents disciplines, i això també s'ha deixat de fer. Per tant, nosaltres sí que estem en paràlisi i és un municipi que en ve d'avançar a tirar enrere. O per posar un altre exemple, no? Des d'Esquerra reclamàvem que no es deixés perdre una subvenció de transició ecològica, que per postular el mínim que havies de demanar eren 30.000 euros. Pues al final, perquè no poguéssim dir que havien perdut aquesta subvenció, van decidir plantar 30.000 euros amb arbres al costat del cementiri. I dius, ostres, pues aquí estem. O un darrer exemple, que aquest m'entristeix, perquè jo al mateix temps soc diputada a la Diputació de Tarragona, i per tant hi vaig i em sento també representant el municipi allà. A la Diputació de Tarragona tenim el Pla Impuls d'IPTA, que és un pla pel qual ajudem econòmicament, financem projectes als municipis, i a Sant Jaume els Domenys vam otorgat a través d'aquest pla més d'1.200.000 euros, i l'any passat havien justificat la compra d'ordinadors.
Només.
Sí. Llavors, és evident que és un ajuntament que no té projectes, que està en mode supervivència, i que això, evidentment, genera unes conseqüències que paguem tots els veïns i veïnes, i vinculat també a una pèrdua d'oportunitats. Per això dic que nosaltres estem pitjor que fa 3 anys enrere, no? Perquè hem perdut serveis que ja teníem, però a més estem perdent oportunitats que farien que estiguéssim molt millor que fa 3 anys. I també m'agradaria ressaltar, no?, que és una pena que aquests governs finalistes a l'últim any intentin fer actuacions només per garantir els vots i no pensant en la ciutadania.
Ho deixem de moment, però li passem a la Sílvia i després reenganxarem tot, oi?
Sí, així és, Lourdes. Fem una petita pausa en aquesta roda política. Un parell de minutets justos de publicitat i després escoltem el butlletí de notícies de les 10 del matí i tornem a l'antena del Penedès en xarxa a partir de les 10:06, amb més valoracions d'aquests 3 anys de mandat, aquesta vegada des dels principals grups de l'oposició. Fins ara.
Penedès en xarxa.